Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Traspassem les 11 del matí i, com ja estem fent des d'inici d'aquesta setmana, a Ràdio Estel ens disposem a recuperar una de les tradicions de format més clàssiques de la ràdio i reconvertir els top 10 musicals de sempre en una llista de 10 que ens aporti coneixement, que ens aporti records, que ens aporti emocions o, senzillament, ens entretingui al voltant d'allò que busquem. Comencem l'O 10 meu d'avui, el top 10 diari de Ràdio Estel. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
I per confeccionar aquesta llista de 10, comptem amb la presència imprescindible des dels serveis tècnics i muntatge musical del Toni Huguet i el Jordi Carretero, i com cada dia, amb la col·laboració de la persona que vetlla perquè les nostres llistes de 10 tinguin la dignitat que mereixen. Roger, que bé t'ho he fet, això, Roger, bon dia.
Bon dia, i bé, la dignitat, que no falti mai.
Que no falti. És que havia quedat una mica èpic, això de la dignitat que mereixen les nostres llistes.
No et falta raó.
No em falta raó. M'he trobat a molta gent, per cert, Roger, que m'ha posat en dubte aquests dies que estem començant i que anem comentant amb gent, m'han posat en dubte la possibilitat que siguem capaços de confeccionar una llista de 10 cada dia de la setmana, de totes les setmanes, de cada mes, de tot l'any. Aquest exercici ja el vam fer nosaltres, cal dir-ho, abans de començar el programa.
Manera honesta, hem de dir que aquest dubte també el vam tenir nosaltres.
Evidentment. Vam arribar a una conclusió. Tindrem llistes per cada dia? Sisplau, tranquil·litza.
Tindrem per donar i per vendre.
Sí? No, cap problema,
Ja tenim una planificació molt interessant i encara ens queda molta teca per afegir.
No ens en faltaran.
Segur que no.
I és que les possibilitats per fer llistes de 10 són inesgotables. A més, tinc la sensació que ens enriquirem molt, començant per nosaltres mateixos, i espero, aquest és el nostre desig, que acabem també per enriquir a tota la gent que ens escolti. Pel que acabem de descobrir, espero que sigui emocionant cada dia la llista i nosaltres també hi puguem jugar a favor d'aquestes llistes que anem fent.
Exacte, i evidentment, per enriquir aquestes llistes, com molt bé deies, necessitem de la part bàsica. Nosaltres seríem unes potes, però necessitem la col·laboració de la nostra audiència, que ens ajudi i ens doni suport per enriquir i completar aquestes llistes.
Explicarem com. No patiu, que sabreu com participar i podeu participar cada dia, fins i tot durant les 24 hores del dia podreu participar. Per cert, ahir quan fèiem la llista dels 10 racons més tranquils de Catalunya, em consta que hi va haver molta gent que va recordar visites i excursions i petits viatges de cap de setmana, allò que deies tu de cap de setmana, precisament a la recerca d'aquella tranquil·litat que pregonàvem. Perquè està bé dir-ho, la disbauxa, l'enrenou, la gresca estan bé, esclar que sí, però de tant en tant una mica de tranquil·litat també s'agraeix. Tot i que tu, Roger, que ets, mal m'està el dir-ho, bastant més jove que jo, si més no en edat.
En edat, segur.
Això és innegable. Deu ser més de soroll i descontrol i aquestes coses, no?
He de dir que ja vaig de baixada,
Ah, sí?
Ja, aquesta etapa del...
O sigui, tan jove tampoc,
No tan jove.
Abans durava més, això. A mi, jo tinc la sensació que em durava més, això.
Igual és cosa meva, que ja sóc una mica...
En tot cas, deixem els tranquils enrere, aquells que buscàvem ahir, i obrim una nova llauna amb una nova llista. I tinc la sensació, a tots els que ens escolteu, de veritat us ho dic, tinc la sensació que la llista d'avui serà dolça, dolça, dolça. Avui, atenció, anem a la recerca d'una llista perillosíssima, sobretot pels més dèbils a l'hora dels dolços. Tu ets molt de dolços o ets més aviat de picants i de salats?
A mi m'agrada molt el dolç.
Sí,
molt.
També,
per mi aquesta llista és molt temptadora.
Perfecte, perquè avui ens quedarem amb els dolços, perquè avui, agafeu-vos bé, busquem les 10 postres més delicioses que heu menjat mai. Ho repeteixo, perquè comenceu a salivar una miqueta, Les 10 postres més delicioses que heu menjat mai. Esclar, que ara aquí penso, tampoc tinc molt clar si unes postres han de ser obligatòriament dolces, no ho sé.
Segurament no necessàriament, tot i que al cap, segurament la primera imatge que ens ve és aquella imatge de dolç, de xocolata, de...
Però bé, nata, de flam,
estem oberts.
De la fruita dolça,
exacte.
I tantes coses. Però igual, ja ho associo
molt. Igual avui algú de la nostra audiència ens desperta alguna idea o fins i tot algun postre que encara nosaltres no coneixem.
Un postre picant.
Bé, mai se sap.
Sí, en fi, ja associo les postres amb el dolç. Estels, no ho puc evitar. Per tant, avui, a l'O Déu meu, a Ràdio Estel, busquem les 10 postres més delicioses que heu menjat mai. I, com deia, comencem a salivar una miqueta amb tot el que ens ha preparat i ens explica ara el Roger Cantos.
Una de les formes més agradables de consentir-nos i donar-nos un gust és prenent un deliciós postre. Un petit plaer disposat a encendre tots els nostres sentits. Afortunadament, avui en dia no ens cal pujar un avió per gaudir de la gastronomia d'un altre país. A qualsevol ciutat podem gaudir dels postres i dolços tradicionals d'arreu del món. Fins i tot, per als més atrevits, tenim receptes divertides i atrevides per preparar-los a casa nostra. Mentre aquí a Europa ens decantem per elaboracions amb ingredients variats, com fruites, cremes o pans de pessic de tota mena, fets de manera artesanal, el més artesanal possible, a l'altra banda de l'oceà, en concret als Estats Units, es decanten per els dolços fets amb molt més sucre, tot tipus de xarops i, per suposat, molt més grans. També mereixen menció els postres tradicionals d'Amèrica Llatina, on són els reis de la cuina dolça elaborada a base de fruites, com el plàtan, les maduixes o la pinya. I encara que tots tenim els nostres gustos, algunes postres destaquen a nivell global pel seu increïble sabor i avui volem saber quin és el vostre postre preferit. Tots tenim el nostre costat dolç i llaminer i avui obrim els micròfons de la nostra antena per donar-vos veu i convidar-vos a compartir les vostres debilitats més ensucrades. Postres nostrades i creacions llamineres d'altres latituds o bé postres que juguen a casa nostra. Totes hi són benvingudes. Sigueu-nos còmplices i deixeu-vos caure en la temptació. Per trencar el gel i aprofitant el tema d'avui, que he d'admetre que em resulta irresistible, obriré boca amb els meus postres preferits amb una petita guia de viatge. De camí cap a França farem parada per provar un dolç i esponjós colant de xocolata patentat pel cuiner francès Michel Brass l'any 1981. Després marxarem cap a Anglaterra, a Londres, per exemple, on ens prendrem un carrot cake, o pastís de pastanagues, com es coneix. I per tancar la ruta i posats a demanar, agafarem un avió fins als Estats Units, on tancarem el menú amb un pastís de formatge o cheesecake. Què us ha semblat el viatge? M'hi acompanyaríeu? Si ets d'aquells que, quan els porten al menú, el primer que mira és la carta de postres, és molt probable que el programa d'avui et resulti ben interessant. Aquí comença el programa més dolç que podràs escoltar avui a la ràdio. Aquí comença Oh, Déu meu.
No sé si el resistiré avui, eh? No,
t'he fet salivar?
Molt, 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 molt. El cheesecake, a mi, jo soc un fan del cheesecake. I tot això, l'Àsia d'Amèrica Llatina, les fruites, evidentment, les maduixes, la pinya, deies, el plàtan, però i el mango.
També,
i el
també.
Coco. Tot allò dels pudins de coco. I el maracujà.
No ens ho acabaríem pas.
En fi, si arribem al final avui, Sants i Estalvis, serà un miracle, realment. Ens posem a fer una llista, atenció, avui amb els 10 postres més deliciosos que heu tastat mai.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs ja ens hem situat una mica i anem una mica orientats en tot el que ens has explicat. Ja ens hem endolcit també una mica i hem començat a fer boca a partir del que ens ha explicat el Roger. Però això només és el principi, perquè recordeu que la llista no la podem fer nosaltres sols. Necessitem de la vostra col·laboració, necessitem que ens ajudeu i la fem també amb vosaltres.
Exacte, una llista que ja començava ahir, tan aviat acabàvem el programa, i que he de dir que de moment és la llista que més èxit ha tingut.
Ah, sí?
Sí.
Està bé.
Això de la xocolata sembla que ha interessat molt als nostres oients. I bé, és important que recordem que la vostra participació és activa i teniu opció de fer-ho durant les 24 hores del dia a través de les nostres xarxes habituals i, evidentment, fins les acaballes del programa encara sou a temps de dir la vostra i de fer-nos arribar quin és el vostre postre preferit.
Recordem de llegir, Roger, que com i a través de quins missatges poden fer-ho, a través de quins mitjans també, a quines xarxes de correu electrònic, què tenim a l'abast de la gent?
I tant, doncs tenim les nostres xarxes socials habituals, com són el Facebook i l'Instagram, on ens podeu trobar buscant el nom del nostre programa, O Déu meu, o bé a través del correu electrònic odeumeu@radioestel.cat.
I també recordem que entre tota la gent que hi participeu, sortejarem al final del programa un lot de vins d'Albert Guany Elegance, perquè algun sortir ben parat de tota aquesta participació, aquesta col·laboració que us demanem. També recordem, a més, que al final del programa estarem en condicions de fer la llista avui, atenció, de les 10 postres més delicioses que heu tastat mai. I avui he de confessar que em seria molt difícil, però gairebé impossible, de participar-hi a mi, perquè definir només una postre, un postre a mi seria complicadíssim, eh?
No, i ho és. De fet, et comentaré una petita anècdota, sí? I és que avui, recollint els testimonis d'aquests oients que de moment ja ens han fet arribar a la seva, he de dir que hi ha gent que no es podia decantar per un, i no només ens ha dit un, sinó que ens ha dit dos, tres, quatre, i fins i tot n'hi ha un oient que ens ha fet arribar cinc de cop.
Això em passaria a mi. Que no sabria quin dir i acabaria dient-los tots, que són molts.
Per això dic que avui he tingut una autèntica feina i un autèntic mal de cap a l'hora de composar aquesta recopilació d'opinions.
Atenció, que alguna gent ens ha fet arribar a la seva pròpia veu i aquestes són algunes de les opcions que hem pogut enregistrar per la llista d'avui.
Em dic Genís, soc pastisser i el meu postre preferit, sense cap mena de dubte, és el cheesecake amb marmelada de gerds per la seva cremositat i el contrast que ens ofereix.
Hola, em dic Andreu, i el meu postre preferit és mel i mató amb nous.
Soc l'Adrià, i el meu postre preferit és el pastís de formatge.
Hola, em dic Marina, i el meu postre preferit és suc de taronja amb gelat de vainilla.
Em dic Pol, i els meus postres preferits són els flams.
Oh, Déu meu!
He pogut detectar que hi ha repeticions i que hi ha preferències que van més d'una vegada, eh? Això del cheesecake em sembla que triomfa molt.
Sí,
no
sí,
sé,
sí.
M'ho semblat, eh?
De moment, a la llista de vots, he de dir que està... segurament té números d'entrar al nostre top 10. No vull desvetllar res, eh?
Diuen, és un tòpic, segurament, això que diré, o no deu tenir cap estudi al darrere que ho avali, però diuen que a mida que et vas fent gran, això ho has dit moltes vegades, eh? A mida que et vas fent gran, vas convertint més el salat i el picant i vas deixant el dolç enrere. No sé si estic gaire d'acord amb això, però és el que diuen. No, a més, el salat i el dolç, o el picant i l'amargant i el dolç, no té cap mena d'incompatibilitat, en principi.
Doncs
en principi,
si això és veritat, he de dir que acabo de descobrir un nou motiu pels qual no em vull fer gran. Vull seguir...
Vols continuar sí. Dolç i jove?
Jo sempre no,
clar,
dolç
sí,
i jove.
Sí, ho vols tot. Jo no sé tu, però després d'haver escoltat el que hem escoltat fins ara, jo tinc gana. Però tinc gana de dolç, concretament, ara mateix, eh? Avui unes pastetes... mira, Jordi, retiro que miri, unes pastetes aquí a l'estudi per fer un programa haguessin anat la mar de bé aquesta hora del matí, eh?
Sí, hem badat, però bé, ara tan aviat acabi el programa, doncs encara tenim temps de fer un segon o tercer i quart esmorzar.
Vinga, va, doncs posem-hi música. És un bon moment per posar-hi música, que ja sabeu que ens agrada lligar la llista de 10, la llista del dia, amb un tema musical, amb una cançó, la que tria per l'ocasió o Roger, i no sé, avui, parlant de dolços, parlant de postres, concretament, amb quina tasca quedat, quin has triat?
Doncs avui he triat justament, com molt bé s'escau per aquesta ocasió, una cançó molt dolça. I jo, quan penso en dolç, no puc pensar en una altra cosa que la xocolata. Mm. Per tant, la cançó d'avui és una cançó de la CIA, que es diu Death by Chocolate, el que vindria a ser una cosa traduïda com Morta per la xocolata.
Death by chocolate is a myth. Yeah, yeah, yeah. This I know. Because I did, oh, I've been around for broken hearts and how. Lay your head in my hands, little girl. This is only right now. Just by crying doesn't exist. Oh, the headaches feel a bit like air. You might explode, but you reach the end of the road, and you little tree, I'm certain you will go. Tears on your pillow will burn and you will learn.
let him go. He can't hurt you. Oh, oh, little girl, this is such a cruel, cruel world. This is the first a million broken hearts. Tears on your pillow will do and you will learn just how to love again.
Just how to love again.
De Sia ha servit per posar-hi música a la nostra llista, una veu dolça com la pròpia llista que busquem, les 10 postres més delicioses que heu tastat mai.
Ràdio Estel.
Família Cinquenters, sóc en Sergi Mas. Cinquenters avança una hora la seva emissió en directe. Començarem a les 10 del matí i acabarem a les 11 per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu!
Avui els dolços o les postres, que no sé si exactament o necessàriament han de ser sempre dolces, són els grans protagonistes de la nostra llista de 10. Busquem les 10 postres més delicioses que hagueu tastat mai. El cert és que en les darreres dècades, el món dels dolços, el món de la pastisseria, com ha passat també el món de la cuina en general, ha anat agafant tota una altra dimensió. Podríem dir, em sembla que sense por a equivocar-me ni a fer-ne un gran massa, que tots els mons, el de la pastisseria, però també el de la cuina en general, han entrat en la dimensió de l'art. La cuina és un art, qui ho posaria en dubte, això ara, i la pastisseria potser encara més per component dolç que comporta tot el seu plantejament. Per tant, a més, davant de l'aparició del que s'ha vingut a anomenar la brioixeria industrial, l'art de la pastisseria, l'art del pastisser, perquè sempre hi ha un pastisser darrere, s'ha revaloritzat i donat un prestigi especial que, a més, amb el poder mediàtic, n'ha fet d'alguns noms autèntics protagonistes. La imatge del nen o de la família davant d'un aparador, salivant per allò que hi veu, intentant decidir què triaran per berenar o com a postres pel dinar, ens acosta més al cinema que a la realitat. I això en tenen la culpa alguns noms propis que reconeixem de seguida quan els anomenem. Un d'ells el tenim ara mateix esperant-nos al telèfon. Cristian Escrivà, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Bon dia, Miquel. Bon dia a tu, a tot l'equip i a la gent que ens estigui escoltant. Gràcies a vosaltres.
Cristian Escrivà és el nom que continua la tradició familiar com a quarta generació de la saga. La pastisseria Escrivà, situada a les Rambles de Barcelona, a més, ha fet fortuna per ser un local emblemàtic de la ciutat, per la seva pertenença al modernisme català, la seva façana empedrada i els seus vitralls de colors. Portar el pes de quatre generacions al darrere, i molt especialment el del pare, Antoni Escrivà, ha fet que el nostre convidat d'avui hagi hagut de batallar dur perquè, a la fi, molts el considerem un geni, o, si més no, una persona amb uns tocs de genialitat, amb el dolç com a referència. El seu amic Ferran Adrià ha dit d'ell que és un creatiu transversal i global que utilitza el món dolç com a llenguatge per expressar-se. Per tant, no estem parlant només de cuina o de pastisseria. Tot plegat va molt més enllà, oi, Cristian?
Bueno, sí que és veritat allò, vull dir que al final he tingut la sort de poder escollir una professió que em permet a través del dolç expressar una mica els meus sentiments i la meva manera d'entendre la vida i les coses, saps?
Jo parlava ara del pes de quatre generacions, especialment el pes del nom del seu pare. Quina responsabilitat li va caure al damunt, gairebé sense voler-ho, no?
Sí, la veritat. Molta. Més de la que et penses quan dius que sí, saps? Allò, el meu pare em va agafar quan jo tenia, si no recordo malament, no sé si eren 16 o 17 anys, i em va dir, mira, diu, si vols dedicar-te a l'empresa familiar, només et poso una condició. I quina és? Diu, que ho deixis millor de lo que te l'han deixat anar a tu. I la veritat és que sembla fàcil i no ho és gens, no?
Quina pressió, eh?
Clar, fins que un no té la personalitat suficient i ben treballada, hi ha moments difícils.
I en Cristian Escrivà té consciència que hi hagi un moment concret o que a partir d'algun moment sigui la clau en la vida dels Escrivà i que signifiqui aquest clic de traspassar estrictament el món de la pastisseria per anar una mica més enllà, o en la vida del seu pare o en vostè mateix?
No, home, a veure, hi ha molts moments. Al final, això és com una aventura, eh? Uh-huh. O sigui, mantindre una empresa amb tants anys i generacions i tal, és una aventura i et pots trobar sorpreses a cada cantonada, eh? Però, bueno, diguéssim que, mira, el darrer impuls important que ha tingut la casa, uh-huh, ha sigut a partir del moment que vaig conèixer la Patrícia, meva dona, fa 10 anys, és brasileña, pastissera, on les hi hagi, saps? I li ha portat uns nous aires i una altra manera d'entendre la pastisseria. Ella està més especialitzada en el que seria la pastisseria anglosaxona, i és curiós, no? La pastisseria anglosaxona i la pastisseria europea sempre s'han donat l'esquena, i de fet, uh-huh, segueixen donant-se l'esquena. Però en el nostre cas ens hem unit dos pastissers amb maneres de fer les coses diferents, però que quan les ajuntes suma i d'una manera molt positiva.
Sempre que l'he escoltat parlar d'ella, o he llegit una cosa quan vostè parla d'ella, em parla gairebé, permeti-m'ho dir, com un àngel caigut del cel, eh?
És així. Mm-hmm. És així. I mira, són, no sé, jo crec que amb el karma i en coses allò que et passen, no saps per què, però passen i deu ser per algú.
Doncs, segurament. És veritat que ara quan jo entro a una pastisseria i demano un croissant i el pastisser o la pastissera em pregunta el vol normal o el vol de mantega? I jo sempre tiro de mantega. Això li deia que el seu pare?
A veure, el meu pare va ser el primer que va fer croissants de mantega i puc dir perfectament a l'any, que va ser en l'any 1962, que és l'any que jo vaig néixer. No perquè en aquella època tingués consciència ni memòria, però sí que l'explicació és fàcil d'entendre. És a dir, la meva mare és francesa, filla d'un dels grans pastissers francesos, cosa que, ajuntant amb la primera pregunta que em feies, la responsabilitat en aquest cas per part meva era doble, no? I clar, quan la meva mare es va casar i va vindre a viure aquí a Barcelona, ella estava acostumada a menjar-se els croissants amb mantega. En aquella època aquí es feien amb greix de... amb llard de porc, igual que les ensaïmades, no? I, clar, ella no estava acostumada a això. Llavors li va dir, Antonio, o em fas els croissants amb mantega o me'n torno cap a casa amb els meus pares. I llavors l'Antonio, desesperat, buscant mantega, saps? I a partir d'aquí va començar a fer els croissants amb mantega. Avui en dia... Pues això ja és una costumbre, no? El normal és fer els croissants amb mantega, sí.
Home, ara em sortirà algú dient que no, però amb mantega molt millor, eh?
Molt millor. Sí, a veure, al final, cuidado, eh? Al final també és una qüestió de costums i de... Sobretot de costums, eh? Però, home, a mi m'agrada més el croissant amb mantega, sí.
Menjar per la vista o menjar pels ulls és una expressió que, vaja, vam escoltar moltes vegades a casa, sobretot de petits. En el cas de la pastisseria, tinc la sensació que això té un punt o molt de veritat, eh?
Totalment. Totalment. És a dir, nosaltres, o sigui, ho tenim claríssim. El client compra per la vista i torna per al paladar. Vull dir, això és així, no? I quan, per exemple, com en el nostre cas, que és una de les especialitats i amb el que ens hem desmarcat una mica de tot el mercat pastisser i tal, que és el pastís de celebració, encara més. És a dir, el primer impacte que una persona rep allò quan li entreguen el seu pastís és allò que ha de veure que li han fet per ell, ha de tindre un... els colors pues, estan estudiats. Les, per exemple, el que et deia abans, no? La pastisseria anglosaxona i l'europea. No? Nosaltres, per exemple, estem més especialitzats en treballar el xocolata i, en canvi, la Patricia i el seu equip treballen de forma excepcional tot el que seria el fondant, el modelatge, les flors de sucre... Saps? Llavors, aquestes diferents tècniques fan que quan tu veus el pastís dius, ostres, això ja va més enllà, no?, del simple pastís, perquè, mira, si recordes, em donaràs la raó de que els pastissos, normalment, pastisseria europea, parlo, eh?, és, quan era un pastís de celebració, era el pastís, les espelmes i un per molts anys.
És veritat.
De la persona. Fora d'això no hi havia gaire cosa més, eh? I, en canvi, la pastisseria anglosaxona, que ja, de fet, està molt més personalitzada perquè ja d'inici són pastissos que ho fan normalment les senyores a casa. És el seu obsequi. Ara comencen a haver-hi pastisseries a tot arreu, però en aquests països els pastissos, les pastisseries feia a casa.
Ara que em parlava vostè d'origen de Brasil, de la sí. seva esposa, a Brasil també hi ha molta tradició de fer pastissos molt ensucrats, per cert, i molt fet a casa, amb una gran espectacularitat de vista moltes vegades, eh?
Sí, al Brasil, a Venezuela, a Mèxic, a Sud-amèrica, tenen com més... així com, per exemple, nosaltres estem molt més influenciats per als francesos, perquè els tenim a tocar, doncs en allà estem molt més influenciats per als americans. O sigui, es fixen més en el que fan els americans. I llavors, això que diuen que aquest tipus de pastisseria no és bona i tal, no és veritat. O sigui, és allò que passa com amb tot. N'hi han de molt bons, n'hi han no tan bons, i n'hi han que no ho són, sabeu? Però, clar, sí que hi ha grans receptes i grans pastissos d'aquesta mena.
Suposo que n'és conscient el Cristian Escrivà que hi ha gent que va a un supermercat, no diré noms perquè segurament n'hi hauria més d'un, i va allà al lloc dels congelats i agafa un pastís i se l'emporta cap a casa i se'l menja, a més a més. Això passa, eh?
A veure, això passa i mira, ja que treus el tema, nosaltres ara, a final d'aquest mes, i ja t'ho dono com a primícia. Mira,
a veure.
No era la intenció parlar-ne, però ja que parles de supermercats, amb la Patricia hem fet una empresa nova que es diu Escriba Dreams,
sí.
I seria una mica la línia diferent i pret-a-porter poder escrivar, i comencem a casa amb Matller.
Sí.
Vale? I és un projecte que ens fa molta il·lusió perquè a casa en Maller, com tothom sap, ho estan fent molt bé des de fa molt de temps, i encara que sigui, diguem, més tirant cap al supermercat, però és un supermercat entre cometes...
Especial, sí.
Molt especial, sí. Molt especial, amb, on la qualitat és el principal i aquí ens hi trobem molt a gust. Llavors, nosaltres en aquest nou ametller que està, ja està obert, en el carrer Numància, cantonada Berlín, nosaltres hi tindrem un córner. Nosaltres hi ha algú més, però de moment no parlo més, que em sembla que ja estic parlant
Ja ho ha dit, ara ja està, ja ho ha dit. Al meu poble hi ha una pastisseria, la de tota la vida, la que estava a Rambla del meu poble, que em sembla que es manté oberta més per tossuderia que no per una altra cosa, on la gent, quan arriba la Festa Major, o quan arriben els Reis, o per Sant Joan, ve de fora al poble a buscar les coques, els tortells, o els vasos de gitano, perquè diuen que continuen sent com abans. El mateix passa, ara vostè deia, parlava d'aquests pastissos especials per una celebració molt especial que vostès pensen, mediten i fan. Que passi això, que passin aquestes coses, és al·lucinant, eh? Així com dèiem, hi ha gent que va al supermercat i l'agafa el primer que troba, hi ha gent que li dona un valor excepcional, això.
Home, a veure, clar, llavors en equip, què passa? Això és com... a veure, podem comparar, què sé jo, podríem comparar... Bueno, no comparar res, que em posaré amb lius, però sí que és veritat que hi ha paladars per tots els sabors. És a dir, tu pots anar, com hi ha gent que va amb una gasolinera, s'atreveix a comprar pa o a comprar altres coses, no?
Clar,
això és un tipus de públic. Això és un tipus de públic que no és el públic, evidentment, ni d'escrivà ni de la pastisseria que tu m'estàs parlant. Entens? Llavors, clar, els paladars i la gent que en sap va a on té que anar. Sí, clar, si tu vas amb un supermercat Equits a buscar cosa de preu, bueno, pues tindràs el que tinguis. Vale? Jo no estic en contra de res, és a dir, que al final ha d'haver-hi per tothom i per totes les butxaques i per tots els paladars. Però és evident que no té res a veure una cosa amb l'altra. I gràcies a Déu encara queden bastants i no es perden aquests clients que tenen el paladar fi ben educat i que saben valorar els pastissers que hi ha aquí a Catalunya, que no són pocs, i que Déu-n'hi-do la feina que fan cada dia.
Un dia vaig llegir també, vaig escoltar, no sé, en una entrevista que li feien, que vostè explicava que s'havia arruïnat més d'una vegada. Això ho diu perquè és així exactament, literalment, o ho diu com una metàfora per dir de vegades les coses no van tan bé?
No, és literal. El que passa és que, a veure, no sempre l'encertes, vale? Però sí que puc dir que tinc 57 anys, tenim una empresa molt, molt sòlida, tenim una empresa... I al final són... Tot això són experiències que no són dolentes. No són dolentes. És a dir, el que digui que tot li ha anat bé sempre, no sé, o és un crac, o poder no diu ben bé la veritat, no? Perquè al final tothom té entrebancs. I una empresa de 4 generacions i de 114 anys com la nostra... Com caiguis i no et recuperis, pues passa. I avui en dia, pensa que el 50% de les empreses està demostrat, petites empreses com la nostra, o mitjanes, està demostrat que el 50% no passen del cinquè any. I nosaltres en portem 114. Llavors, clar, com és fàcil d'entendre, és amb 114 fas patinades. Vale? Fas patinades pues, perquè... O bé a vegades perquè t'il·lusiones massa, i aquesta il·lusió a vegades és tan desmesurada que no valores la part econòmica, vale? o per circumstàncies. Vull dir, en el 2008, quan va haver-hi la crisi, nosaltres no esperàvem aquella crisi i acabàvem de fer la renovació de l'obrador nova per treballar més. Saps? Llavors, bueno, hi ha vegades que són circumstàncies que no van amb tu, però que t'afecten. Nosaltres escrivíem 80 i... No, són 85 ara en aquests moments persones, saps? Llavors, clar, i ara sóc més... Diguéssim, puc dir que sóc més prudent, sí.
Avui a l'O10 meu de Ràdio Estel, tot buscant les 10 postres més delicioses que mai heu tastat. I teníem, i vull preguntar al Cristian Escrivà, teníem aquí un dubte mentre preparàvem el programa, i és si les postres necessàriament sempre han de ser dolces o no cal.
Les postres, mira, com va ser? Abans d'ahir estava dinant amb el Ferran, anem a dinar i ja... I llavors, Ho parlàvem perquè els pastissos abans eren salats. Al principi els pastissos eren salats. Després a l'edat mitja es barrejava sense contemplacions, és allò que era la costum, era el salat i el dolç. Mm-hmm. La cuina medieval, el dolç i el salat estan pan de la mà. Vale? I arriba un moment que després ja es comença a separar, no? Mm-hmm. Però sí que és veritat que els pastissos al principi eren salats.
Podria ser. Per tant, podríem parlar de postres també salades, eh? No caldria que fossin dolces. Mm-hmm.
Sí.
Vostè ara parlava d'una trobada, o de trobada sovint, l'altre dia diu que estaven dinant o que es van trobar en Cristian Escrivà i en Ferran Adrià. Hi hauria gent que pagaria molts diners per estar allà al mig d'aquesta conversa, eh?
No ho sé, però que s'ho passaria bé.
Això segur, eh? Això segur. Per jugar, per fer fantasia des del món dels dolços, s'ha de ser una mica nen? S'ha de ser una mica un punt infantil?
En el meu cas, sí. Mm-hmm. En el meu cas, sí. O sigui, és a dir, jo tinc clave que aquella frase que diu que un adult és un nen vingut a menys. Saps allò que... Llavors, per això intento mantindre aquesta, a vegades, innocència, no? O, perquè no és només innocència, a vegades també hi ha un atreviment important, o inclús poder, a vegades, una mica irreverent, o atrevit, o, saps allò, hi ha una sèrie d'adjectius que acompanyen els nens... i que jo m'hi sento molt identificat, no?
La inconsciència infantil i juvenil és fantàstica, eh? Moltes coses no es farien si no fos per això, eh?
Sí, atrevit, també. Uh-huh. I el que dèiem abans, és allò que dius, sí, t'has arruïnat, sí, i què? Uh-huh. I què? O sigui, ho passes malament, sí, però és que, a veure, després, quan les coses et surten bé, encara ho valores més, saps? Uh-huh. Llavors, tot té la cara A i la cara B. I aquesta part infantil, a mi la meva dona m'ho diu, tu no vas a crecer nunca o què? Pues en principi, com diu aquell, diu, ni viene ni se l'espera.
Està bé, està bé. Ara, deixi'm abusar una mica de la confiança, i si jo li digués, si li preguntés, digués, avui tinc una cita a casa per sopar amb una persona molt especial i que la vull sorprendre, què em recomanaria que li preparés o que li presentés com a postres?
Mira, et donaré una idea, a veure si la sé explicar per ràdio, però que és brutal. És molt fàcil de fer, pot fer tothom. Necessites una presa de xocolata,
sí,
i fulla de menta fresca, res més. Res més, eh? Mm. Això és un invent del Ferran, eh?
A veure.
Això s'ho va inventar a casa meva. Un dia a les 7 del dematí va vindre tot esbarat, que ho havia somiat el tio, eh? Vale, tu agafes la xocolata i la fons al bany-maria. Vale? L'únic que has de tindre és... Prèviament, tu poses una superfície plana al congelador. Nosaltres normalment ho fem amb un tros de marbre, uh-huh, però un tros de marbre no és l'habitual que una persona té a casa. Uh-huh. Llavors, si tu, per exemple, tu tens una caixa de, què sé jo, de pizza, d'aquestes que es congelen, qualsevol superfície plana, uh-huh, i si no, agafes un pírex, una safata d'aquestes on fas els canelons, molt i tal, l'omples d'aigua la nit abans, ho poses a congelar i l'endemà tens un glaçó a l'oèstia, no?
Vale,
molt bé, tens aquesta superfície plana congelada que et dic jo. Molt bé. Si tens una caixa de cartró, l'emboliques una mica en film per un tema d'higiene i ja està. La qüestió és que estigui congelat. Tu agafes aquest xocolata, el poses al microones. Molt bé. I el vas fonent. Vale? El vas fonent, el vas remenant, es va fonent, tal. Per l'altra banda, tu agafes la fulla de menta, vale? Agafes fulla per fulla, agafes 4, 5, 8, 10 fulles, les que tu, depèn de la gent que sigueu, i tu agafes aquesta fulla boca avall, és a dir, la cara maca la poses que toqui a la superfície aquesta, i tu agafes amb una cullera i tu poses aquesta xocolata fosa a sobre de la fulla.
Sí.
I l'estires amb la cullera o amb el que faci, pam, ho estires una miqueta perquè et faci la punteta, perquè quedi maco, la punteta de xocolata. Uh-huh. Què passarà? Passarà que el contacte gelat amb la xocolata calenta et quallarà el xocolata. I la fulla de menta quedarà impresa com si fos un fòssil.
Que bo.
Val? Que bo. I tens el millor after eight del món.
Ho provaré, eh? Ho provaré. I si triomfo, ja li explicaré.
És brutal, és brutal. I si ho fas a davant del teu convidat, fas el que se'n diu un show cooking en directe.
Un show cooking en directe, molt bé, m'ho apunto i li explico el resultat. Intueixo, i per acabar, Cristina Escrivà, que és feliç fent el que fa, eh?
Molt. Molt, molt feliç. Mira, jo em llevo cada dia entre les 4 i mitja i les 5 del matí, però no començo a treballar fins a les 10. Vale? Llavors, el primer que faig és meditació, vale? Faig lectura, em faig el diari, saps allò? Rento el terrat, que dic jo. Cada matí em rento el terrat, vol dir, buido la ment, saps? Allò, m'envio missatges macos, saps? I després el que m'espera és pues, la meva dona per una banda i la meva feina, i amb aquestes dues coses hi ha ara el meu fill, que és el que porta l'obrador, i un equip fantàstic, i els clients ja no parlem. O sigui que, en principi, o sigui, jo dono les gràcies cada dia pues, per la feina, per la família, per els clients i per tot el que tenim, que no és poca cosa.
I nosaltres donem les gràcies al Cristina Escrivà que hagi atès la nostra trucada, que ens hagi ajudat a posar una mica de dolç aquesta llista que fem avui, i molts èxits en el futur, evidentment.
I mira, m'he descuidat, i és veritat, no és per fer la pilota, és una trucada com la vostra, on tu puguis explicar una mica la teva experiència i parlar de la teva feina, o sigui, també és d'agrair. O sigui, que jo també us ho agraeixo molt.
Molta sort i fins ben aviat, Cristina Escrivà. Adéu-siau, bon dia.
Moltes gràcies, Miquel. Gràcies.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Després de tot el que ens ha explicat el Cristina Escrivà i ha posat dolç també el missatge i l'optimisme, abans hem escoltat missatges de veu que ens proposaven algunes postres per encabir la nostra llista de 10, però no tothom ens fa arribar missatges parlats o d'àudio. Encara hi ha gent, com dèiem algun dia d'aquests, que opta per escriure. Durant el programa hem anat rebent correus electrònics i missatges escrits a través de les xarxes socials. Recordem aquests missatges a través de què ens els poden fer arribar, perquè la gent que ens ha agafat així a mig començar sàpiga com ho pot fer.
Doncs sí, avui hem rebut molts missatges i han sigut a través dels diferents canals que posem a la vostra disposició, com són les nostres xarxes socials, ja sigui el Facebook o bé l'Instagram, on ens trobareu buscant el nom del programa, o Déu meu, o bé a través del correu electrònic odeumeu@radioestel.cat.
I n'ha recollit alguns d'aquests missatges que diuen què?
Doncs n'he rebut i n'he trobat de molt interessants. De fet, em fa una mica de por dir-los, perquè cada cop que els llegeixo, i ara tinc por de que cada cop que els digui, m'entri la gana i la...
Doncs digues els dius de pressa i així ens en fem tots el càrrec que no serà possible tastar-los.
Intentaré gaudir-los també, encara que sigui imaginant-me'ls. Mira, comencem amb la Maria Única, que ens fa arribar el seu testimoni i em diu qualsevol cheesecake o el colant de toffee salat.
Uah, però això, el cheesecake triomfa, eh? Ja ho veig.
I, com deies tu, aquest punt del salat, que a vegades amb aquest contrast amb el dolç, doncs fa una combinació molt interessant. La Laura Casals ens diu Catànies, que en són de bones, m'encanten.
Ai, són de bones, és veritat. De Vilafranca, em sembla, bàsicament. Em sembla, no voldria equivocar-me, espero no equivocar-me. De Vilafranca tenen la Catània com a denominació d'origen.
La Lara Biel ens diu... Una resposta bastant àmplia. Ens diu qualsevol cosa de xocolata.
Bé.
Abans que dèiem aquest punt de dir ai, sí, que no sé amb què quedar-me, doncs mira, per no jugar-s'ho amb res, ens diu qualsevol cosa de xocolata.
Molt bé.
Atenció, la Carme Roig ens diu un bon brownie. El brownie i la xocolata doncs sempre triomfen.
El brownie, per cert, tu que ha de ser xocolata allò negre, xocolata...
Home, és un...
Forta, eh?
És de xocolata bastant intensa.
Sí, no serveix allò, xocolata amb llet, allò dolceta i tot això, eh?
No ho sé, jo penso...
Un de margot,
per als amants, de la xocolata, doncs sí, és molt interessant.
Un colant de xocolata, més.
La Núria Orellana ens fa arribar un clàssic, un colant amb nata.
Aquest és bo. Veus, la nata ho suavitza una mica. Jo que no soc de xocolata gaire forta, la nata sempre m'ho suavitza una miqueta.
Doncs mira, a través de via Instagram, nosaltres hem penjat una foto amb una proposta, que eren unes peces de fruita recobertes amb xocolata. Doncs mira, hi ha un usuari que és Kinesiologia Salut. Costa una mica de dir,
Els usuaris un dia farem una llista dedicada als usuaris més originals.
Doncs mira, es queden tan amples responent-nos el de la foto ja me parece perfecto.
Molt bé, perfecte. No s'ho ha pensat gaire.
No, és que trobo que a la gent li ha costat molt decidir-se per un, i a vegades ens han dit. I mira, un testimoni molt, molt interessant. L'Aina Gland ens fa arribar, ens diu, estic entre, i ojo, prepara't que venen, com tu dius, venen corbes. Diu, estic entre cheesecake, brownie, colant de xocolata, pa amb xocolata, oli i sal, tiramisú, carrot cake i gelat de te matcha.
Doncs fes-ho tot, noia. Fes-ho bé. Avui dines tot això i ja ho veuràs de la tarda.
Bueno, sí, almenys que s'ho dosifiqui una
mica. Per cert, el pa amb oli... Com vols dir? Amb xocolata i oli, has dit, eh?
Sí.
És boníssim, eh?
Pa amb oli i sal.
I xocolata, sí, i xocolata,
oli
sí, sí.
I sal.
Boníssim, boníssim. Sembla, és curiós perquè sembla que no. Però sí, a més és un postre, una postre tradicional, un menjar dolç tradicional.
Doncs no és la, no és la primera que ens ho fa arribar, eh? Uh-huh. Tenim més testimonis, com la Marina Cotanda, que ens fa arribar també pa amb xocolata, oli i sal, eh?
Sí, és el mateix. Sí, 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 està bé,
o,
està bé.
O, mira, la Mariona Coma, que ens fa arribar tapioca amb llet de coco.
Boníssim, mm. Boníssim. És com una espècie de crep, eh, amb llet de coco. N'hi ha més, eh?
N'hi ha moltíssims més.
Bé, avui en llegim uns quants, tots, però recordeu, entreu a participar en els sorteig que fem del lot de vins de l'Overs Wine Elegance. I després d'escoltar missatges, ens entaforem a internet.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
I és que si abans parlàvem amb en Cristian Escrivà d'allò de que moltes vegades el menjar, els postres, els dolços entren per la vista, entren pels ulls, a internet podem veure fotos fantàstiques de coses que de vegades ens criden molt l'atenció. També és veritat, en honor a la veritat hem de dir que després ho intentes fer tu a casa i qualsevol semblança amb la foto que has vist a internet és casualitat total. Si no sembla mai res, ja no amb la pastisseria, sinó amb la cuina en general. Dius, mira, faré aquesta espècie de plat que quedaria molt bé, però fas i et donen això... ganes de tot menys de menjar-te'l, eh?
Passa amb tot, eh? Internet és molt perillós, eh? A vegades també et compres una cosa per internet, eh?
Sí, i quan la foto estava molt bé, però...
Ah, això mateix, eh? I no et vulguis imaginar amb les peces de roba, eh? De com li queda el model i com et queda tu, eh? Quan t'arriba...
Però no és problema de la peça de roba, no sé si n'és conscient.
Bueno, jo...
És problema del model que li queda bé i que tu no, eh?
M'agrada més pensar que és culpa de la peça de roba.
Molt bé. Vinga, què has trobat internet referent a les postres que avui busquem?
Doncs mira, avui, evidentment, parlem del dolç i, com he dit abans a l'inici del programa, per mi és innegable i no és, és inevitable, més aviat, deslliurar-ho de la xocolata. Mm-hmm. I avui he trobat 17 coses, no en direm 17, però almenys aquesta llista ens presenta 17 coses que potser no sabies de la xocolata.
A veure, aviam, escoltem-les, que ens interessen a tots.
Doncs mira, aquestes coses de... que ens parlen mm-hmm. de la xocolata, ens primer de tot, ens presenten el seu origen, que segurament, doncs, com no està 100% clar, tot i que és el més probable, és que nasqués de... vingués de Mèxic, mm-hmm. Però mira, la primera cosa que ens presenta ens diu: només l'olor de la xocolata ja és suficient per estimular el nostre cervell.
Per estimular el cervell.
Exacte, fantàstic. Només olorant la xocolata, eh?
Quan olores la xocolata per un lloc que n'estan fent, és fantàstica l'olor, és captiva. Sí,
doncs aquí, en aquest mm-hmm. article, ens diu que els beneficis de la xocolata per la salut són científicament comprovats, són molts i sorprenents, i, per exemple, és sabut que només el fet d'olorar-la ja ens estimula les ones cerebrals.
Molt bé, eh? Més coses, més beneficis de la xocolata o característiques.
Bé, coses són més aviat curiositats, eh? Ja. Diu, no existeix la xocolata blanca. Això igual és una...
Jo que em menjo jo, què és, doncs?
Doncs mira, tècnicament la xocolata blanca no existeix, ja que el preparar de la xocolata ve de la llavor, de la llavor del cacau, i sempre té aquest to més aviat marronós, així que per preparar la xocolata blanca doncs se li han d'afegir doncs, productes colorants.
Doncs a mi quedaria fatal, perquè això pels policies de la xocolata deu ser com gairebé un crim, eh? Però a mi la xocolata blanca és el que més m'agrada.
Doncs mira, una altra curiositat, diu, es necessita o requereix de moltes llavors de cacau per fer xocolata. I aquí, mm-hmm. perquè ens fem una idea, ens diu que necessitem 400 llavors per fer 400 grams.
Déu-n'hi-do, llavor per gram.
Llavor per gram, pràcticament. Mm-hmm.
Molt. Tot això ho trobes a internet,
Tot això ho trobo a internet.
Tot el que diu internet és veritat, Roger?
Bé, jo m'agrada pensar que sí. Jo tot el que digui internet m'ho crec.
Molt bé, molt bé.
I així
vigila. Doncs vigila.
Així em va la vida. Diu, mira, una curiositat. La invenció dels M&M's, M&M's, com pràcticament tothom sap, és una marca curiosa d'unes xocolates.
Espècie confits, xocolata,
Sí. Normalment és un fruit sec, recobert.
A mi m'agrada molt perquè sembla que són meus.
Exacte.
Perquè són M&M's, és Miquel Murga. Sempre dic, són meus, la fàbrica és meva.
Doncs mira, ja que t'agrada pensar d'on ve, doncs jo t'explicaré l'origen.
Ara quedaré fatal perquè no és meu, ja ho veuràs.
Bueno, igual algun avant passat. Diu, els espectaculars M&M's es van crear l'any 1941. Originàriament, la seva funció era la de permetre als soldats gaudir de petits plaers de xocolata sense haver de distreure's durant el període de batalla.
Ah, molt bé. Està bé. El portava a la butxaca. Exacte. Això ho feien també, bueno, és diguéssim la mateixa característica que diuen que té els postres de músic, que són fruits secs, i se diu postres de músics perquè són els fruits que es posaven a la butxaca els músics que feien concert després de dinar, i que feien el que anaven a treballar, i l'únic que podien menjar era anar picant els fruits secs que es posaven a la butxaca, per això es diu postre de músic.
Interessant. Mira, parlem de la producció i el consum supermassiu de la xocolata. Un estudi científic diu que a Estats Units, com a mínim, es consumeixen un total de 45 quilos de xocolata per segon.
No sé si és molt o poc, però en principi són
Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do, per segon. Diu, sí, actualment, sí, el benestar econòmic de les empreses que produeixen xocolata són entre 40 i 50 milions diaris.
Déu-n'hi-do. Potser sí que és bona, que és molt, doncs. Sí.
Igual hem de pensar en invertir aquí.
Un parell de característiques més.
Molt bé. Doncs, per exemple, la xocolata va salvar la vida al senyor Hershey. El senyor Hershey és una empresa molt... Bueno, és el propietari d'una empresa molt popular de xocolata, una empresa estadounidenca. I aquest senyor es va salvar la vida gràcies a la xocolata. I és que Milton Hershey va ser un reconegut magnat de la xocolata, i aquest empresari, com diem, va crear la seva companyia l'any 1912. Aquest any, justament, el senyor Hershey havia comprat uns bitllets per embarcar-se en un vaixell que no sé si et sona, però es deia Titanic.
Em sona, sí, no va acabar bé. No. Em sona que no va acabar bé,
no, jo. Al final va ser tràgic. No, sí. No vull explicar el final, per si algú no ha vist encara la pel·lícula. Però resulta que minuts abans de que el vaixell sortís del port, va decidir quedar-se per solucionar uns petits problemes que tenia la companyia relacionats, evidentment, amb la feina, i va salvar-se del que possiblement hagués estat una mort segura. Així que, salvat per la xocolata.
Molt bé, doncs curiositats a l'entorn de la xocolata, que forma part molt important de la nostra llista d'avui, ja que busquem les 10 postres més delicioses que heu tastat mai.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs ara sí que ja tenim tota la informació, em fa l'efecte, per poder confeccionar la llista de 10 d'avui. Un o 10 meu, una llista dolça, 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 amb les 10 millors postres que hagueu tastat mai. Ens hi llaparem els dits tots plegats i escoltant el que acabarà sent aquesta llista. I tot plegat em fa més poc una pedregada, això ja t'ho dic ara, perquè sé que sóc dèbil a la temptació del dolç i em fa por voler-ho tastar tot avui mateix. Però, en fi, intentaré fer força. Recordem que la llista de 10 no implica cap ordre de preferència, això ho diem cada dia, sinó que senzillament els anomenem, els posem un número perquè vosaltres acabeu triant el que més us interessi. I recordem una vegada més que quedaran moltes opcions, a més de les que escolteu o les que entrin en aquesta llista i que ens doneu vosaltres, que no hi entraran, però que les hem tingut presents a l'hora de confeccionar-les. Entre tots, hàgim llegit o escoltat la vostra opció o no, fem aquesta llista d'avui, les 10 postres més dolces que heu tastat mai.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Un postre provinent d'Itàlia, exactament de la regió de la Toscana, fet a base de cafè, el tiramisú.
Número 2.
Fets amb clara d'ou, ametlla i sucre glaç, aquestes peces es caracteritzen per la seva variada cadena de colors, els macarons.
Número 3.
Un postre amb origen a l'antic imperi romà i recobert de caramel, un clàssic, el flam.
Número 4.
Tot i tenir origen europeu, s'ha popularitzat sobretot als Estats Units d'Amèrica, el cheesecake.
Número 5.
Un petit pastís de xocolata, idealment acompanyat amb gelat, el brownie.
Número 6.
El postre rei de la cuina catalana, batejat així per un bisbe que al segle XVIII, al provar-lo, es va cremar, la crema catalana.
Número 7.
El postre més exòtic que entra avui al nostre top 10, provinent del Japó, els dorayakis.
Número 8.
Nascut a l'hotel Sacher de Viena, Àustria, el pastís Sacher.
Número 9.
Tot i que la pastanaga ha estat sempre present a la nostra cuina, va ser durant el racionament de la Segona Guerra Mundial on va néixer aquesta delícia a principis dels anys 60 a Anglaterra, el carrot cake.
Número 10.
Cobert de pa de pessic i amb xocolata fos al seu interior, una delícia pel paladar provinent de França, tanquem avui el nostre top 10 amb el coulant.
Doncs ja la tenim, sí, senyors. Ja tenim una nova llista de 10, la de les 10 postres més delicioses que he hagut tastat mai, i a fe de Déu que la pinta és boníssima. Tot, tot el que has dit.
Ara et passaré la llista, Miquel? Tot.
Sí, passa-me-la, que l'aniré posant en pràctica durant aquests
dies. Però sobretot, no ho facis de cop, que ens coneixem.
Bé, moltes gràcies a tots per participar-hi i ajudar-nos a fer aquest adeu meu d'avui. Ja sabeu que entre tots els participants sortegem aquest lot de vins de l'Overs Wine Elegance. A qui li donarem avui aquest lot, Roger?
Doncs el lot d'avui és per la Carme Roig, que ens ha fet arribar la seva proposta a través de l'Instagram avui.
Per tant, aquesta ja la podem tancar, ja la tenim, ja hem donat el premi, ara cal anunciar la llista de demà. I ja us avanço ara mateix que aquesta llista serà, em sembla, molt apassionant, perquè comenceu a pensar-hi, ja que demà, atenció, demanarem pel món de les aventures. Ara us ho expliquem, però recordem què ha de fer la gent per enviar-nos les seves propostes. Roger.
Doncs ens podeu fer arribar a través del correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, o a través de les nostres xarxes socials, com són el Facebook i l'Instagram, buscant el nom del nostre programa, O Déu Meu.
Demà ens encantarem per les aventures i els llibres. Més concretament, i per juntar-ho tot, pels llibres d'aventures, perquè us demanarem de fer la llista dels 10 llibres millors d'aventures, aquells que més us hagin apassionat.
I només en poden ser 10?
Sí, no ens acaben més.
Serà complicat,
Com cada dia, un problema quan hi ha més opcions de les que ens acaben a la nostra llista. Els 10 millors llibres d'aventures, demà. Ara sí que ho tenim tot. Per tant, gràcies a tothom per participar-hi. Ja podeu començar a dir-nos les vostres opcions des d'ara mateix i fins demà a l'hora del programa. I un dia més, dir-vos que el programa ha estat gràcies als serveis tècnics i muntatge musical del Jordi Carretero i del Roger Cantos, que demà estarà fidel a la cita amb una nova llista. Vés-te posant el vestit de no sé què, de Superman o d'una aventura que vulguis viure.
Indiana Jones
Sí, és millor Indiana Jones que Superman, sí. Sembla. A més, sembla que quedarà millor. Bé. No t'hi veig. De Superman, no t'hi veig. D'Indiana Jones, mira, no et diré que no.
Encara et sorprendré.
Per tant, moltes gràcies a tots per participar. I demà hi tornarem a partir de les 11 del matí i 3 minutets. Gràcies i bon dia. Fins demà.
Déu meu, amb Miquel Morgà.